Molt bona tarda, avui a l'Ofici de Viure, les casualitats i les sincronies. Tenen alguna explicació, les casualitats? Hi ha alguna llei de l'atzar? Hi ha alguna llei rere les casualitats? Per què sovint ens passa que estem pensant en algú i aquest algú ens truca? Existeix la telepatia?
Gaspar Hernández, l'Ofici de Viure.
De vegades podem tenir la impressió que hi ha algú o alguna cosa darrere de les coincidències sorprenents que tots hem viscut algun cop. Anomenem algú i de cop es fa present aquella persona, i no per art de màgia, sinó com si d'alguna manera l'haguessin cridada. Necessitem, desitgem alguna cosa i de cop es fa evident, de cop aquesta cosa arriba a les nostres mans. Una resposta pot ser atribuir-ho al simple atzar, però hi ha també qui defensa que són avisos de l'inconscient. Missatges d'una curiosa connexió amb una anomenada ment còsmica, és a dir, que les coses no passen perquè sí, sinó amb una finalitat. La fascinació que alguns científics han sentit per les casualitats ha donat lloc a moltes teories sobre el seu sentit i sobre el paper que fan les casualitats o que poden fer en les nostres vides. El primer que va fer servir el terme sincronia va ser Carl Gustav Jung. Ell va definir sincronia com l'existència simultània d'esdeveniments relacionats de manera significativa, però no fortuïta. I Jung ha donat peu a molta literatura i a pel·lícules també. Pel·lícules com, per exemple, Ha arribat l'àliga, de John Sturges, de la qual escoltem un breu fragment.
Està familiaritzat amb Jung, Carl? Conec les obres de Jung, però no hi estic familiaritzat, Herovers. Un gran pensador, un home racional, i parla d'una cosa anomenada sincronicitat. Esdeveniments que tenen una coincidència en el temps, que et fan la sensació que hi ha alguna motivació més profunda.
Ja ho entenc, senyor.
La connexió que va establir Jung amb l'inconscient va ser tal que, per molts, Jung era capaç de predir el futur. Pensaven en ell com un oracle viu. Si fem una mirada a les nostres vides, trobarem persones, llibres, viatges, projectes, en general circumstàncies que ens han arribat aparentment per casualitat, però que han estat determinants per nosaltres. Va escriure Milan Kundera: "Només l'atzar pot manifestar-se com un missatge. Allò que arriba per necessitat, que s'espera i es repeteix quotidianament, no diu gairebé res. Només parla l'atzar. Tempta a ser llegit com les gitanes llegeixen al fons d'una tassa les marques que ha deixat el pòsit del cafè."
Sèneca. Molt fa la casualitat a la nostra vida, perquè vivim per pura casualitat.
Hola, sóc el Joan de Girona. M'agradaria saber si les casualitats es poden provocar. Si he sentit el missatge aquest del vostre programa, que serà molt interessant, i també m'agradaria saber si hi ha alguna manera de provocar-les. Moltes gràcies.
Hola, sóc la Txell de Granollers. He sentit que avui parleu de casualitats i tinc una cosa curiosa a preguntar-vos. Fa uns dies que he somiat diverses vegades amb un amic que fa temps que no veig, i casualment ahir me'l trobo pel carrer. No sé si això té alguna explicació, potser m'ho podeu dir vosaltres. Gràcies, adéu.
Soc la Maria de Mataró i he escoltat el tema del vostre programa i m'agradaria preguntar-vos si és possible que totes aquestes casualitats que passen, almenys a mi, tenen alguna explicació, o si se'ls ha de donar algun significat i volen arribar a dir alguna cosa que jo no acabo d'entendre. Gràcies.
A Aquestes són, doncs, algunes de les preguntes que hem rebut al contestador de l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, 93-209-2162. Si teniu més dubtes o voleu dir-hi la vostra, 93-201-7474, viure@catradio.cat, SMS al 7033 amb la paraula viure, i també podeu participar al xat que obrim ara mateix al nostre web. Les casualitats, les podem potenciar, les podem interpretar? Respondrà a les preguntes el psicòleg Jordi Borràs i després s'incorporen al programa l'escriptor i periodista Pepe Rodríguez i el coach i escriptor Raimon Samsó. A 8:45, com sempre, un minut de meditació amb el monjo budista Ricard Rutllant i tancarem l'Ofici de Viure amb els mails d'amor amb Jordi Llavina.
Quan estic harmonitzada a mi mateixa...
Maria Glòria Enríquez, professora de ioga.
Que jo dic telepàtica, no? Cada vegada que estic ben reintegrada a mi mateixa, el que penso és perquè està pròxim a aparèixer o a succeir. I ja no és tan de nou. Però indudablement que la màgia té la seva lògica i que la casualitat o la causalitat estan tan interconnectades que és bo obrir-se a tota aquesta experiència.
8:45 del vespre a l'Ofici de Viure. Jordi Borràs, psicòleg, bona tarda, ben retrobat.
Bona tarda. Espera.
Alguna casualitat recent?
Home, mira, la primera, tots just estàvem escoltant la Maria Glòria, aquesta professora de ioga que deixava el seu comentari, i a l'escoltar-la m'he recordat que l'he vist aquest matí pel
aquest
carrer.
Matí. Això mateix. Quina casualitat.
Sí, perquè feia mesos que no havíem coincidit, vamos, no?
I a partir d'aquí potser et preguntaràs si aquesta casualitat et vol revelar alguna cosa.
Potser m'ho pregunti quan acabem el programa, perquè ara ets d'estar concentrat amb les qüestions que hem de parlar, no? Però sí que és veritat que el que és interessant de les casualitats és preguntar-se precisament per què apareixen a la vida, no? Si no, tampoc per l'espectacle o per la màgia o pel divertiment, tampoc té gaire sentit, no? Sempre que hi hagi una reflexió posterior és quan tenen... O tu li atribueixes un sentit i li dones un
sentit. Tu creus que podem aprendre en coses de les casualitats?
De la mateixa manera que de la vida, de qualsevol circumstància de la vida pots aprendre, de les casualitats potser pots aprendre a veure aquesta màgia que estem dient, no? Pots aprendre a obrir els teus ulls a altres dimensions de la vida que sovint oblidem i massa sovint oblidem.
Gaspar Hernández, L'Ofici de Viure, un programa sobre conducta humana.
Sí, per exemple, jo truco en Jordi Borràs i resulta que en aquell moment estaves pensant en mi, de què podem estar parlant? Ho podem ficar dins el sac de l'atzar, de la casualitat, de la coincidència, però hi podria haver alguna cosa més?
Depèn de qui et respongui aquesta pregunta. Hi hauria persones que dirien que en absolut té a veure amb l'atzar en el sentit que entenem nosaltres com a atzar, que tot té un sentit i llavors que no hi ha res casual, no? Jo et diria, en principi jo tiro una miqueta més cap a la idea de que no a totes les coses no els hem d'atribuir aquesta característica que quan parlem de sincronies. Tu em podries trucar, jo podria estar pensant en tu i podria considerar-ho una casualitat simplement, i podria considerar una sincronia si es donessin una sèrie de factors. Les sincronies, tal com Jung entenia, es donaven sempre que hi hagués un rerefons simbòlic important, i que es pogués fer una lectura simbòlica d'aquell fet important, que hi hagués realment també o s'estigués passant per un procés emocionalment intens i que aquells fets toquessin de prop aquell fet, i que realment hi hagués un paral·lelisme entre el que ha passat a la realitat exterior, podríem dir, que és aquesta trucada que reps d'aquesta persona, en aquest cas de teva, i per altra banda amb un procés intern, que hi hagués una connexió amb un procés intern. Simplement que jo estigui pensant no porta més enllà. Ara bé, si jo el que estic pensant per mi té una certa importància, o en aquell moment el que tu representes per mi simbòlicament té una importància, llavors és important que m'ho plantegi a posteriori.
Thank you.
L'aleteig d'una papallona al Brasil pot provocar un tornado al Japó. És l'anomenat efecte papallona. Una petita influència en el sistema pot causar una reacció global que modifiqui la realitat. Així ho recull Joaquín de Saint-Emour al llibre L'efecte papallona, on explica l'ús i funcionament de la sincronicitat, la teoria del psicòleg Carl Jung. Jung creu que podem controlar i dissenyar el nostre propi destí a través del pensament sincrònic. El pensament sincrònic és la capacitat que tenim els humans de connectar amb la potència creadora de l'inconscient col·lectiu, un conjunt de possibilitats en potència, latents i reals, i fer que una petita acció derivi en un canvi en el nostre destí. Jung creu que el que anomenem casualitats no són fets que passen per atzar, sinó que són connexions subconscients i fortuïtes amb l'inconscient col·lectiu. Segons Jung, les nostres petites accions ben dirigides poden produir grans canvis en la nostra vida.
L'Ofici de Viure, Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya, avui parlant de les casualitats i les sincronies. Probablement a molts oients no els sona la paraula sincronies i anirem aprofundint a poc. Què és l'inconscient col·lectiu?
Mira, de primeres el que et puc dir és que l'inconscient col·lectiu és gairebé el motiu fonamental pel trencament entre Freud i Jung. Freud, ja sabem tota la teoria de la psicoanàlisi, com apareix la idea de l'inconscient, o Freud d'alguna manera estructura una idea que ja ve d'abans, però parla de l'inconscient i ho popularitza d'alguna manera, aquesta idea de que tots tenim un inconscient personal. A partir de certes experiències de Jung, ell comença a parlar de la possible existència d'un inconscient col·lectiu. Què vol dir això? Un inconscient compartit per tots. Ja no parlem només de l'inconscient personal, sinó que aniríem un pas més enrere i ens trobaríem amb un inconscient col·lectiu que apareix o que es reflecteix a través dels somnis i es reflecteix també, segons Jung deia, a través d'aquestes sincronies, perquè ve a ser una miqueta el que ell defensava, ell deia, no?, de que diguéssim que la base és la mateixa, l'arbre és el mateix i els símbols que diguéssim que són les branques poden aparèixer tant en els nostres somnis, a la nostra psique o a la matèria, podríem dir, no?, a la nostra realitat exterior, és a dir, la base és la mateixa, però la base de la realitat és la mateixa, psique i matèria estan interrelacionats, però llavors els símbols dels nostres somnis poden aparèixer de la mateixa manera en la nostra realitat de la vigília.
Jean-François Bézina. Per aproximar-se a la sincronicitat, cal aprendre a tolerar la incertesa i deixar-se portar pels misteris del que és improbable.
Si teniu preguntes sobre el que estem dient, 93-201-7474, viure@catradio.cat. Això és l'Ofici de Viure, avui parlant de la sincronicitat de les casualitats. Ens acompanyen també a l'estudi 1 el coach i escriptor Raimon Samsó. Raimon, ben retrobat.
Hola, bona tarda.
Molt bona tarda, o pràcticament ja bona nit. S'està fent fosc, eh? Bona nit, Pepe Rodríguez.
Hola, què tal?
És bonic poder dir bona tarda i bona nit a la vegada.
Sí, perquè tot és qüestió de matisos. O sigui, no hi ha la discontinuïtat que li posem a la vida entre dia i nit. Són aparences, simplement.
Què creus, que és de tarda o de nit?
Jo estic amb el Pepe en aquest sentit i penso que és molt interessant el que ha dit, precisament parlant d'aquest tema, perquè la visió, la perspectiva que nosaltres acostumem a posar-li a la realitat, a posar-li i imposar-li a la realitat, és una de fragmentació. Acostumem a veure la realitat amb aquesta vocació analítica que apareix amb l'empirisme científic, no?, de dir, escolta, hem d'analitzar la realitat, doncs llavors l'hem de fragmentar. I això ha fet que, a la llarga, hem guanyat molt amb aquesta perspectiva, però també hem perdut molt, perquè al fragmentar la realitat també hem perdut de vista moltes connexions que en principi no són evidents i són precisament de les que parlen en tot cas les sincronies.
Alguna casualitat, recent o no tan recent, Raimon Samsó?
Mira, jo tinc un diari de sincronicitats.
Mira que bé.
És a dir, jo porto un diari només de sincronicitats, a part del diari que pogués portar professional o personal. I allà vaig apuntant des de fa molts anys coses que m'han anat obrint portes, coses molt curioses, i clar, hi ha coses molt personals que ara no explicaré aquí, però jo els n'explico una que és professional.
Molt bé.
La primera feina que vaig trobar jo va ser gràcies a una sincronicitat. És molt senzill, jo estava acabant la carrera d'Econòmiques i estava tramitant un procés de selecció amb un banc. Aquella, la setmana que jo tenia l'entrevista, el meu pare em va regalar un fascicle d'una enciclopèdia que sortia aleshores de finances i economia. Vaig llegir el fascicle, me'l vaig empollar, vaig anar a l'entrevista i l'entrevistador es va quedar amb la boca oberta. Tant és així que em van donar la feina aquell mateix dia.
Imagina't, imagina't. Clar, això aparentment en diria, mira quina casualitat, però hi ha alguna cosa més al darrere, Jordi Borràs.
Sempre que podem plantejar-nos que hi ha un possible canvi, una possible transformació, i sempre que a nosaltres ens agafi una casualitat o una aparent casualitat, ens agafi en un moment de transició a la nostra vida, podem considerar que podria tractar-se d'una sincronia. Els moments de transició, de canvi, d'inici d'una nova etapa a la vida, de feina, de relacions de parella, matrimoni, etc. Doncs tot aquest tipus de canvis que nosaltres hem perdut de vista també la magnitud del canvi, perquè també hem perdut els rituals de pas, no? Però en aquest cas, quan en un moment de transició apareix una casualitat d'aquestes característiques, podem parlar de...
També ho podem atribuir a la mà de Déu, Raimon.
Bé, jo diria que li donem un sentit potser místic, religiós o miraculós, i no és tal, és a dir, això és ciència. És tan científic com ens explica la física quàntica. El que passa que ho vestim d'aquest barniz de misticisme perquè la gent no ho entén. Però si ho entenguéssim, parlaríem d'algú tan científic com que és un coneixement.
Bill Gosper. Qualsevol cosa que ens puguem imaginar pot passar en el joc de la vida. Catalunya
Ràdio. Focus i Maletes Gladiador presenten per segona temporada Òscar, una maleta, dues maletes, tres maletes. Un excel·lent per Joan Pera i companyia. Continua la gran comèdia al Teatre Condal, dirigida i adaptada per Abel Folk. Òscar, una maleta, dues maletes, tres maletes.
Venda d'entrades, té l'entrada Caixa Catalunya i taquilles Teatre Condal. Descomptes grups Prome Teatre. 93 309 70 04.
Si ja has sentit 100 vegades la cançó de l'estiu i has menjat paella al costat de 3.000 guiris, és normal que estiguis desitjant que s'acabi l'estiu i que comenci ja la Lliga. Per això Imagenio et porta la Lliga, perquè al final de l'estiu comenci de la millor manera i gaudeixis durant tota la temporada dels 4 partits al mes que més t'agradin al preu d'un. Perquè la millor manera de seguir la Lliga és a Imagenio, i el millor futbol també. Contracta-ho ara al 1004 i Telefònica online.
Stalin. Estrena mundial el 18 de setembre al Teatre Tívoli.
Un espectacle de Josep Maria Flotats. La història d'un matrimoni de científics al Moscou del 1952.
Stalin. A partir de la novel·la In Execution Ordinaire, de Marc Diguem.
Venda d'entrades al Servicaixa al 902 33 22 11 i a les taquilles del Teatre Tívoli.
Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día. Sentadito en mi sofá veo la Champions y la Liga. No quiero perderme nada del domingo y su jornada.
Ens agrada el futbol. Per això nosaltres t'ho donem absolutament tot. La Lliga, la Copa, la Champions. Canal Plus, la casa del futbol, en exclusiva Digital Plus. Abona-t'hi per tan sols 19,95 al mes. Truca al 902 170 902.
No li notes alguna cosa diferent?
Sí, està radiant. Potser ha fet algun tractament de salut.
Potser ha anat a un balneari?
Quina ràbia que fa.
Gaia, que bé.
Bon dia.
Bon dia.
Aquí hi ha gat amagat.
Se't veu a la cara. Has aconseguit la casa que realment volies tenir i la satisfacció es deixa veure. Quívoc Albert Disseny. La millor solució per la decoració de casa teva. Quívoc Albert Disseny. Al carrer Prudenci Comelles 2430. 93 872 81 11. Vine a Manresa i en gaudiràs.
T'ho donem tot. Informació. Entreteniment. Esports. Humor. Tertúlies. Participació. Música. Catalunya Ràdio. No hi ha color.
Demà, a l'Ofici de Viure, parlem de com aconseguir allò que volem. Si teniu dubtes, podeu trucar a partir d'ara al contestador 93 209 2162. L'Ofici de Viure. Eines útils pel benestar emocional.
4 minuts i 2 quarts de 9, avui amb Jordi Borràs, amb Raimon Samsó i amb Pepe Rodríguez, parlant de les casualitats i de les sincronies. Al 93-201-7474 hi ha Carme, de Barcelona. Bona nit, Carme.
Hola, bona nit.
Endavant.
Mira, jo als anys 90 vaig tenir problemes amb el director d'on treballava,
i que em va fer moltíssim mal aquesta persona, molt, molt mal. Vaig patir moltíssim, tant física com psíquicament. I al cap d'uns mesos, aquest senyor, bueno, va tenir una malaltia i es va morir. Jo no hi vaig donar més importància. Al cap d'un any o així, vaig tenir també un problema amb un veí, també, que és una persona que també va fer molt de mal en el veïnatge, però especialment en a mi. I al cap d'uns mesos, més o menys la mateixa número de diferència de mesos, també es va morir aquest senyor. Jo em vaig quedar una mica... A veure, em va com a espantar, perquè va ser una època de la meva vida que vaig tenir aquests dos casos molt, molt concrets i molt fragants, i que amb tots dos va passar això, no? I inclús vaig arribar a pensar, ostres, a veure si amb la gent que em fa mal a mi al cap d'uns mesos... O sigui, ho vaig pensar que no era... Ho vaig prendre com que no era una casualitat, clar, no sé per què.
Clar, quina por, eh? Bé, no, Carme, no? Doncs moltíssimes gràcies per la seva aportació. Ara en parlem amb el psicòleg Jordi Borràs. Carme, una abraçada. Jordi?
Sí, perquè sóc psicòleg. Si fos parapsicòleg, potser començaria a donar una explicació una mica més rocambolesca del que diré, no? Però si sent psicòleg, el màxim que puc fer és proposar a la persona que faci un aprenentatge de qualsevol circumstància de la seva vida, i en el cas de les aparentment casualitats, o alguns fets com aquests que ens poden cridar l'atenció, ens poden sobtar, jo li proposaria o li recomanaria a la Carme una possibilitat. Saps que jo treballo molt amb els somnis. Una de les maneres d'enfocar les sincronies o les casualitats significatives és fer una lectura d'aquestes circumstàncies com si fossin equivalent a un somni, com si estiguéssim traduint el llenguatge simbòlic dels somnis. En el cas de la mort d'una persona estimada en un somni nostre, o d'una persona que coneixem en un somni, acostuma a parlar de canvis de la nostra personalitat, hem de deixar de morir aspectes nostres per seguir endavant. En el cas de la Carme, podria fer una lectura simbòlica de la seva realitat en aquest sentit. Les persones que desapareixen de la seva vida parlen d'aspectes seus que estan desapareixent. Evidentment, paral·lelament a això, aquestes persones han mort.
A viure@catradio.cat, viure@catradio.cat, ens diu Antoni. Sempre hi ha hagut una casualitat que m'ha cridat molt l'atenció. Es tracta de quan vas pel carrer i veus algú que et recorda una persona, però te n'adones que no és ella. I passat uns metres, sobtadament, apareix la persona en la que havies pensat. Diu Antoni, no és que em passi cada dia ni cada setmana, però m'ha passat unes quantes vegades, eh? Què en pensa, en Raimon?
Bé, jo diria que al marge de les sincronicitats o casualitats, això seria l'explicació que estem més units del que pensem. És a dir, per posar un símil, abans parlàvem de l'inconscient col·lectiu, jo diria que aquells que entenen d'informàtica ho veuran ràpidament. Si parlem d'un servidor que té connectats infinitat d'ordinadors, nosaltres som els ordinadors, la ment separada, i la ment 1 seria aquest servidor central. Això, aquest fet passa perquè ens demostra que estem més units del que sembla. Per tant, ojo amb el que pensem, perquè m'afecta molt el que tu estàs pensant ara.
Tots són pensaments positius, Raimon. O sigui que per això t'afecta, perquè estàs contentíssim.
Jo faig els meus deures, espero que facis els teus.
Mig minut i arribarem a 9:15, d'aquí uns instants un minut de meditació. Després continuem amb les vostres aportacions a viure@catradio.cat i al 93-201-7474. Continuem parlant de les sincronicitats, de les casualitats. Són 9:15 i aquesta hora a l'Ofici de Viure, com cada dia, un minut de meditació amb Ricard Rutllant, mestre budista. Ricard, bona tarda, ben retrobat.
Molt bona tarda.
Què ens proposa? Molt bé. Què ens proposa avui, en Ricard?
Doncs avui us proposo una meditació que començarà una miqueta tractant d'establir una tranquil·litat, però sense problema. És una tranquil·litat... No, sense proposta.
Però la proposta de que sigui tranquil·litat hi és, no?
Sí, sí, aquesta és la proposta, però és una proposta sense complicacions.
Doncs aquest és l'exercici de meditació que us proposem cada dia a l'Ofici de Viure. Ricard Rutllant, quan vulgui, endavant.
Molt bé, avui et proposo que et quedis molt tranquil. Senzillament recorda que tens un instant per estar meditant. És una cosa molt important que pots fer. I així doncs, deixa el teu cos tranquil, estigui com estigui, en la postura que estigui. Tracta de relaxar-lo molt. Deixa el fluix, suelto, distès. I ara observa, observa tranquil·lament la teva ment i deixa-la tranquil·la, senzillament. Tracta de no pensar massa coses, però no t'amoïnis. Hi haurà un pensament que serà com un núvol, deixa'l que passi. No el continuïs, senzillament. Després hi ha un espai en blanc, no t'amoïnis. La proposta és aquesta, queda't tranquil. Relaxa't. Deixa la teva ment suau, tranquil·la, assossegada. Inhala i exhala, suaument. I queda't amb tota tranquil·litat.
Ricard Rullant, moltes gràcies. Fins demà, bona tarda.
Bona tarda.
Luis Buñuel. Entre l'atzar i el misteri es desplaça la imaginació. Gaspar Hernández. L'ofici de viure.
Segona part de l'ofici a Catalunya Ràdio, de l'ofici de viure, parlant avui de les casualitats en un programa coordinat per Jordina Tarré, amb realització tècnica de Josep Maria Campillo, el guió d'Elisabet Pedrosa, la producció és de Sara Canyeta i Blanca López Bonet. La Blanca, per cert, ha revisat la pel·lícula Los Amantes del Círculo Polar, de Medem, que parla i molt de les casualitats. També hi ha molta literatura, sobretot de Paul Auster, basada en l'atzar. Paul Auster sustenta la seva literatura en l'atzar i les explicacions moltes vegades que hi troba són màgiques o tenen una aura màgica. Escoltem alguns dels fragments més significatius de Los Amantes del Círculo Polar.
La semana pasada llegó un sobre para ti. Lo he dejado ahí encima de la mesilla.
¿De quién es?
No sé, no pone nombre. Solo una dirección de Finlandia.
Lo reconocí todo. Hasta la matrícula del avión y el número de envío. Lo que más me impresionó en un primer momento fue que aquel sobre lo había traído yo, en mi avión, sin saberlo.
La casualidad que estábamos esperando. He conocido al auténtico Otto, aquel piloto alemán al que tu abuelo salvó la vida. Fue una buena idea salvarle la vida. También lo de compartir con él un cigarro, porque Otto se fugó a Finlandia con una española. ¿Ves? Dejó la guerra. Luego tuvo un hijo al que llamó Álvaro, que es el novio de mi madre. ¿Qué te parece?
L'Anna té els ulls posats a la realitat per descobrir el mapa secret de les casualitats, en les que hi creu tant que és capaç de modificar la seva vida perquè li encaixi el destí. D'altra banda, l'Otto para més atenció en l'amor, aquell element etern que li servirà per tancar el seu cercle.
Voy a quedarme aquí todo el tiempo que haga falta. Estoy esperando la casualidad de mi vida, la más grande. Y eso que las he tenido de muchas clases. Sí. Podría contar mi vida uniendo casualidades.
Es bueno que las vidas tengan varios círculos. Pero la mía, mi vida, solo ha dado la vuelta una vez, y no del todo. Falta lo más importante. He escrito tantas veces su nombre dentro.
Sentíem a la protagonista de Los Amantes del Círculo Polar dient: estic esperant la casualitat de la meva vida. Quants oients hi haurà ara mateix esperant la casualitat de la seva vida? Oi? Raimon Samsó, què els diria?
Segurament ja els estan visquent i no se n'adonen. És a dir, estan, les casualitats ens estan envoltant ara mateix. El que passa és que no hi parem atenció. Jo diria dues coses que hem de fer. Primera, les casualitats o sincronicitats, les casualitats amb significat o sincronicitats, no es poden provocar. Però sí que podem parar atenció i fluir, relaxant-se. Per tant, jo diria que relaxació i atenció. Això en primer lloc. Diu el Deepak Chopra, autor que jo admiro moltíssim, diu que quan un accepta el fet de la sincronicitat a la seva vida, aquestes augmenten. En cas contrari, deixen de sorgir com si no volguessin molestar. Bé, jo el que diria a les persones és que les sincronicitats estan treballant i, caram, això de treballar amb aquesta intel·ligència tan gran és un recurs que no podem desaprofitar, no?
Tinc un fragment també de Deepak Chopra del llibre Sincrodestino que diu: una vegada que es dominen els principis de les sincronies i es troba el seu lligam amb el propi destí, es poden utilitzar per crear abundància en totes les àrees de la vida. Abundància, de la qual parlàvem el primer dia de l'Ofici de Viure amb Raimon Samsó, eh? Com crear abundància en la nostra vida. Pepe Rodríguez, què en pensa de tot el que ha sentit fins ara?
Home, moltes coses, però no tindrem prou temps. La pregunta del milió seria: què és primer, l'ou o la gallina? És a dir, quan ens fixem en coses, i és necessari que ens fixem en moltes coses, trobem significat, trobem casualitats, trobem sincronies a moltes coses, que igual no les tenen. Quan volem trobar, acabem trobant. El problema de quan volem trobar i trobem és que potser no hem trobat allò que necessitàvem trobar. Per tant, seria un error buscar massa coses. Estar atent amb allò que pugui passar és important, però no generar massa coses al nostre entorn. És a dir, quan parlem de casualitats, el que parlàveu de si estem pensant amb algú i truca. Bé, quina casualitat, no? Jo pensava amb el Manel i m'ha trucat. Però fem l'estadística de amb quants centenars de persones pensem al dia i no ens truquen. Per tant, hi ha moltes casualitats que són casualitats. El que passa que de la casualitat podem aprendre i la podem interpretar com vulguem. És a dir, que jo estic pensant amb el Manel i em truca, i d'això, amb el moment aquell, i no una hora abans o una hora després, a mi em pot despertar moltes coses i em pot ser creatiu i em pot ser productiu. M'és igual que sigui casualitat o no. És a dir, perquè jo sóc l'amo de la meva vida. Si jo vaig d'aquí de l'emissora a Plaça Catalunya, jo tinc que triar un itinerari. Per tant, res del que em passi és casualitat, perquè jo he triat un itinerari. Si jo el creuo a diagonal per un carrer per un altre m'atropella un cotxe, no és casualitat. Jo he triat aquell itinerari, jo he triat la meva vida. El que sí, hi ha molts fenòmens aleatoris que no podem controlar. I és casualitat que em recordi aquesta persona amb algú i després la trobi. Clar, però amb aquestes històries jo sempre, i per això dic l'ou i la gallina, jo crec menys, o almenys per les moltes experiències que jo he tingut de casualitats difícils d'explicar, però que no em roben el somni, són perfectament normals. És a dir, la meva sensació és que és més precognició que telepatia. És a dir, la percepció és més de: coi, ara penso amb el Gaspar, resulta que me'l trobo. Més que al revés, és a dir, que una mica vas endavant amb el temps. Per què? Ni ho sé, ni m'importa, ni em sembla...
I encara no està demostrat científicament.
No, però al marge, ni em sembla que ens té que importar, perquè si fóssim experts estudiosos amb la cosa, podríem discutir el mecanisme de la causalitat o de la sincronia. Com a persones, el que hem de fer és quin avantatge, quin benefici, que en podem aprendre de qualsevol cosa, sigui casualitat o no.
Albert Camí. Crear és donar forma al propi destí.
Eu ouvi dizer que você assim...
Precognició, diu Pepe Rodríguez. És interessant, eh? Què en penseu, Raimon Samsó i Jordi Borràs?
Debat obert. Bé, està bé. Deu de fer-nos pensar una cosa que tampoc hem de decidir nosaltres avui, aquí, ara. Aquest és un tema que es va obrir el 1952, quan sí. Jung va acunyar el terme sincronicitat.
I en aquell moment, de fet, hi va haver-hi moltíssima gent que el va titllar de boig. Sí. Vull dir que realment li ha costat... Va ser l'obra més polèmica que va tenir Jung, perquè realment era molt agosarat parlar en aquells termes.
Bé, i des d'aleshores el que volia dir és que ments brillants estan parlant i fent aportacions. Jo, per exemple, vull mencionar el Deepak Chopra, que ell ho comenta o li posa el nom de Sincrodestino. El Joseph Jaworski li parla de successos guia. El budisme, per exemple, en parla i li diu Dharma. I els quàntics, que per mi la física quàntica és la ciència de les ciències, en parla del orden implicado. I a més posa un exemple molt maco, els quàntics. Diuen: si el Big Bang tot va estar unit, en aquell moment tota la informació estava en un mateix punt. A partir d'allà, quan allò va esclatar, tots els punts en la seva expansió porten adherida aquesta informació. Per tant, tot el que passi en un cantó de l'univers, l'altre cantó ho sap.
El que passa que quan parlem d'aquestes coses, per la majoria de la gent, podem fer caure-ho en un extrem o un altre i els dos són igualment perillosos. Ni és cert que un es pugui fer el destí? No, no cert, perquè fem moltes coses. El destí o el futur és algo així com un cavall, i nosaltres som el ginet, els responsables de la nostra vida, no hi ha ningú més, però el cavall és independent. I al cavall li poden passar moltes coses, també. Pot tropeçar amb una pedra, que no en tenim cap culpa, no l'havíem vist, no la podíem preveure, li pot sortir un gos que l'assusta, és a dir, hi ha moltes coses. Som el millor ginet, tindrà una millor vida, però compte que no podem controlar tot, o anar a l'extrem contrari, que tot està dat i beneït. Cap dels dos extrems són certs. Hi ha tota una part enorme, afortunadament, aleatòria a la vida. I nosaltres podem fer que sigui una mica menys aleatòria, i això és el que s'ha entretingut de viure. Però compte amb els extrems.
Ens van arribar en correus electrònics a viure@catradio.cat. La Melania diu: el meu nòvio i la seva germana es van retrobar després d'anys d'haver perdut contacte, i just en el carrer on es van trobar van veure que hi havia aparcat el cotxe que havien venut anys enrere. Bé, aquí hi havia un punt de connexió. La Cristina diu: la meva filla va tenir problemes per néixer, la mare li va demanar ajuda a la Verge Maria, la filla va néixer bé i la meva mare va estar demanant durant 13 anys que la portessin al santuari per donar-li les gràcies. Quan per fi hi van anar, l'endemà es va morir.
Pra cá, não sei, caminho ao longo do canal. Faço longas cartas pra ninguém, e o inverno no Leblon é quase glacial.
Bibliografia sobre el tema. Esmentat en Raimon Samsó, Sincrodestino, de Deepak Chopra, que a part de ser un gurú en aquests moments als Estats Units i al món, ell és metge de formació.
Sí, metge.
És metge, va venir fa pocs mesos a Catalunya, va omplir la sala de gom a gom, no ho vaig veure cap diari, em va cridar l'atenció que hi havia milers de persones pendents de Deepak Chopra i que els mitjans de comunicació pensaven en altres coses. I també em va cridar l'atenció la lectura de Les coincidències necessàries.
Sí, és un llibre molt interessant que, per una banda, parla de tot el que estem comentant avui, però, per altra banda, incideix molt amb la qüestió de com les relacions al llarg de la nostra existència tenen un component de significat. És el que estem parlant, si algun sentit té parlar de tot això, és quan hi ha significat amb aquestes coincidències de les que comentem, i per tant que ens conviden a responsabilitzar-nos del que està passant també, no? En cap moment jo penso que les coincidències ens han d'eximir de responsabilitat respecte a la nostra vida. I per altra banda, el llibre de Jean-François Vézina també explora una miqueta què és el que diu la ciència respecte a les bases teòriques que fonamenten la teoria de Jung. Pensem, recordem que Jung, quan va desenvolupar la teoria de la sincronicitat, parlàvem abans de l'any 52, ell ho va fer en paral·lel amb el Wolfgang Pauli, que era un físic premi Nobel important. De fet, ell deia que la idea de la sincronicitat sorgia a partir d'un dinar que va tenir amb Albert Einstein, precisament, en el qual va sortir la idea de la possibilitat de que el psiquisme estigués determinant la relativitat del temps i de l'espai. Per tant, Jung estava molt preocupat o molt interessat en que la ciència demostrés d'alguna manera o s'apropés cada cop més a la seva tesi, no, diguéssim. I el llibre aquest de Les coincidències necessàries del Jean-François Vézina una mica explora com la ciència s'ha apropat a aquestes teories, des de la ressonància mòrfica de Rupert Sheldrake, a tota la qüestió de la geometria fractal, totes aquestes qüestions, els hologrames, no? Tota aquesta qüestió que d'alguna manera demostra que hi ha una base, com dèiem abans, un punt de partida, això, l'unus mundus que deia Jung, no? Del qual sorgien tota la realitat amb persones, amb circumstàncies, etc., diverses, però que darrere de tot això hi havia quelcom que era únic, no? Que podríem dir que és aquest inconscient col·lectiu o aquest unus mundus de l'edat mitjana.
Lao Tse. Per aquest motiu, el savi sap sense desplaçar-se, entén sense veure-hi, realitza sense fer.
Meu amor, me deixou,
Hem llegit en aquest llibre les coincidències necessàries. L'esdeveniment sincronístic no és un signe que ens digui el que hem de fer com un semàfor que indica que podem creuar el carrer. És més aviat un conjunt de símbols. El sentit d'un símbol no està ben determinat en la seva forma. Es concreta gràcies a l'experiència que resulta de la trobada i a la problemàtica inconscient que intenta després de desenvolupar. El sentit d'un símbol ens incita a moure'ns, a qüestionar-nos, a orientar-nos, però sense mostrar-nos el destí. Vosaltres hi creieu en el destí, Raimon?
Jo crec que el destí l'estem fent nosaltres a cada moment. Mira, hi havia un físic que va tindre el Premi Nobel, no recordo el nom, que va dir, saps quina és la millor forma de predir el futur? És inventant-lo. I jo ben bé hi crec amb això.
És veritat. Jo et diré una cosa referent al destí, que a mi em sembla molt interessant, i precisament tornem a Jung. Ell deia que quan hi havia quelcom del nostre interior que ens negàvem a acceptar, finalment venia des de l'exterior en forma de destí, precisament, no? Perquè parlava d'aquesta connexió que existia entre l'interior i el nostre exterior, era com una mena de mirall, que és una idea que estava en el pensament simbòlic de totes les cultures de base i que hem perdut de vista. Ha estat molt bé també perdre'l en part de vista, perquè també s'associava molt a la superstició i l'obscurantisme, no? Però també hem perdut de vista moltes possibilitats que ens donava aquesta mirada sobre el món.
Però el destí crec que ve bona part de dins, però dins és un poti-poti molt complex, perquè això que n'he dit dins depèn de l'herència genètica que tenim, depèn de l'educació, depèn de les accions-reaccions que ens han conformat com a persona des de petits, depèn d'un munt de coses que ens fa el que n'hi diem la nostra personalitat i la nostra capacitat per reaccionar i per veure les coses. Però, a més, això ha d'estar confrontat amb el mateix de molts altres interiors amb els que confrontem cada dia, més una realitat que és canviant. El destí l'intentem controlar més o menys nosaltres i podem fer coses. Jo crec que el destí no s'ha d'inventar, s'ha de construir, és diferent. És a dir, un novel·lista pot inventar, un assagista ha de construir. Hi hauria un matís que per mi és important. Podem imaginar les emocions, les podem recrear i reinventar, però la vida s'ha de construir, i això jo diria que és un altre camí.
Ens envia un correu electrònic la Sílvia, viure@catradio.cat. Diu, avui que parleu de les casualitats, voldria explicar-vos el que em va passar a mi fa un temps. Una nit vaig somiar amb antics companys de l'escola de GB que no havia vist durant més de 20 anys. Al despertar tenia unes ganes enormes de tornar-los a veure. Quina va ser la meva sorpresa quan dos dies més tard em va trucar una de les excompanyes d'escola convocant-me a un sopar d'antics alumnes. Però la cosa no acaba aquí, ens diu la Sílvia. Durant el sopar, una amiga em va explicar que havia estat sortint amb un home casat, però que ho havien hagut de deixar perquè ell no tenia intenció de separar-se. Una setmana més tard vaig començar a rebre correus d'un dels companys que va venir al sopar i que era casat. Vam començar a tenir contacte per mail. Poc després vam començar una relació. Jordi Llavina, això podria ser gairebé un mail d'amor.
Sí, jo pensava que a mi m'ha passat bona
nit,
bona nit, una casualitat molt semblant,
sí.
I que en Jordi segurament analitzaria, que és que em va passar molt poc abans de l'estiu. Vaig somiar amb algú que feia també uns 20 o 25 anys des que jo era adolescent que no havia tornat a trobar de l'institut. Però jo quan em desperto sóc incapaç de recordar que he somiat, no ho puc fer, no sé què em passa, però no ho puc
fer. Això te n'ensenyarà en Jordi Borràs,
Després em dones el telèfon. I aleshores vaig estar, doncs bé, allò ho tenia en somor, però sabia que havia passat alguna cosa. Jo recordava que havia tingut un somni mogut amb algú especial, i al cap de parell o tres de dies vaig trobar aquella persona. I llavors em va venir de cop, dic, hòstia, el somni. Vull dir, més important que no pas la persona va ser recuperar el sentit d'aquell somni, no?
Sí, la solució és una llibreta, eh? Una llibreta i un bolígraf,
sí,
oi?
Així és. I predisposició i voluntat de descobrir. Si realment, quan comences a extreure lliçons dels teus somnis, cada cop és més fàcil que vinguin els records.
Saps què passa? Que encara que, si no ho recordes, que has d'apuntar. Hi ha un poema molt bonic.
No, just quan et despertes, és probable... Sí. Que te'n recordes.
A mi em costa.
Però al cap d'una estona és possible que no.
Hi ha un poema molt bonic que és un vers de la Marta Passarrodona dedicat a Foix que diu "Dormia amb ulleres, llegia els somnis". Jo sóc incapaç de llegir-los perquè se m'esborren.
Grava'ls.
Doncs d'aquí un no res després de la publicitat, els mails d'amor, els mals d'amor, tancant ja l'ofici de viure, tranquil·litzant-nos, ja és fosc, ja és de nit... La música del programa també és més tranquil·la. I no sé si el mail d'amor és tranquil avui, Jordi.
No hi ha mail ni mal d'amor tranquil. Jo crec que el d'avui és relativament tranquil, però sempre hi ha un nòdul de dolor en molts d'aquests mails i en el d'avui també.
Què et pregunten?
Em pregunten si per amor ho podem aguantar tot, si hem de tenir un fetge molt, molt gros, en el qual doncs, hi vagin cabent coses i filtrant-les com puguem.
Ara ho comentem. Raimon Samsó, Jordi Borràs, Pepe Rodríguez, moltíssimes gràcies. Fins aviat. Bona nit.
Demà, a l'Ofici de Viure, parlem de com aconseguir allò que volem. Si teniu dubtes, podeu trucar a partir d'ara al contestador 93 209 2162. L'Ofici de Viure. Eines útils pel benestar emocional. Catalunya.
Cada dia es produeixen a Catalunya més de 400 accidents laborals. Avui...
La caldera pot deixar d'aguantar la pressió.
La bastida pot caure.
La rasa es pot ensorrar.
El cable es pot trencar.
Els accidents no avisen. No esperis que n'hi hagi un per reaccionar. A la teva empresa, posa les mesures de seguretat per evitar-los. A la feina, cap risc. Govern de Catalunya.
Has d'estar en silenci per sentir-te tu mateix. Aquest és un dels ensenyaments del gran místic contemporani Osho que et poden canviar la vida. Ara Planeta d'Agostini t'ofereix per primer cop reunits els seus llibres i les seves xerrades en DVDs a la Biblioteca del Bienestar Emocional Osho. Ja tens al quiosc els llibres i DVDs de la Biblioteca del Bienestar Emocional Osho que t'ajudaran en el teu creixement personal.
¿Sabes quién va a ganar más dinero con el fútbol esta temporada?
Claro, nosotros. ¿Quién si no? La Peña Los Berenjenas. Los fruteros más futboleros de todo el barrio. Escucha, niño. Goles pa' aquí. Goles pa' allá. Este año con la quiniela nos vamos a forrar.
Gana sin tocar un balón. Con el bote de la quiniela este domingo 3.300.000 euros para un único acertante de 14 con pleno al 15. Vuelve la quiniela. Juégala.
Tan sols existeix una passió. La passió de ser feliç.
El llibertí, d'Eric Emmanuel Schmidt. Direcció de Joan Lluís Bozzo amb Ramon Madaula i Laura Conejero.
Les dones estan per damunt dels homes. Som més misterioses, menys animals. Tenim un cos preparat per l'enigma.
El Teatre Poliorama. Entrada ja a la venda a Servicaixa.
Visca! Ja m'he comprat el pis.
I la hipoteca?
El congelador.
Si compra un habitatge a Don Piso, pagarà només el 3,75% d'interès durant els dos primers anys, sense cap tipus de pujada. I a partir del tercer any, només l'interès vigent. És la hipoteca congelada de Don Piso. Informis en el 900 22 22 22. Don Piso.
T'ho donem tot. Informació. Entreteniment. Esports. Humor. Tertúlies. Participació. Música. Catalunya Ràdio. No hi ha color.
I aquest és el correu electrònic rebut fa dos dies a l'adreça del programa viure@catradio.cat. Hola, voldria preguntar-vos si quan un està molt enamorat, com és el meu cas, tot s'hi val. Bé, el que vull dir és que si ho he d'aguantar tot o cal posar-hi algunes barreres. Lo meu comença amb un amor a primera vista, fulminant. Un dia d'aquest juliol passat va ser la fletxa de Cupido o què sé jo. Ella considera que com que me l'estimo, jo ho he d'aguantar tot. Si no té ganes de sortir un dissabte, no passa res. Si, però, surt aquell dissabte mateix amb un amic, no passa res. Si a les 4 o les 5 de la matinada jo li truco el mòbil per saber com hi està anant amb l'amic i no el té connectat al mòbil, no passa res. És sempre ella qui marca les pautes i jo qui ha d'obeir. Insisteixo en això. Estic enamorat de la Laura, però no tinc clar que em tracti tan bé com crec que m'hauria de tractar. I si dic res, ella diu, ja saps com sóc, si no t'agrado, deixa'm. Per amor, ho he d'aguantar tot.
Això és el que es pregunta en Quim, de Terrassa, viure@catradio.cat. Gràcies per confiar en aquesta secció i en aquest programa amb en Jordi Llavina, amb l'assessorament de la psicoanalista Yolanda Sussin. No sé tu, Jordi, però a mi hi ha una frase del correu d'en Quim que m'ha arribat a l'ànima.
Quina?
No tinc clar que em tracti tan bé com crec que m'hauria de tractar.
De fet, quan som capaços d'escriure i, per tant, de reflexionar un fet com aquest, vol dir que la relació va malament, si no molt malament, i no cal donar-hi gaires voltes. Aquí hi ha algú clarament que abusa del poder que li confereix l'estat d'enamorament, que abusa del poder que té sobre l'altre.
Quins llibres has llegit al respecte?
Hi ha un llibre de Pia Melody que es diu L'addicción a l'amor, el títol és prou contundent, Cómo cambiar su forma de amar para dejar de sufrir, n'és el subtítol, publica Ediciones Obelisco, que diu així, atenció, Quim, una definició que sento sovint és que l'amor incondicional significa que una persona n'estima una altra pel que és, sense que importi gaire el que sigui. Però, esclar, què passa quan l'altre té tanta cara? Hi ha un llibre d'Esther Zarraluk i un llibre de poemes que jo trobo que analitza un fenomen molt important. Per amor podem fer tot això, bé, arribar fins aquí. Però què passa si amb el temps ens n'adonem que aquest amor no anava, que no acabava de ser per nosaltres? Aquest poema es titula Una noche en Enoch i diu això. Fue por amor por quien desdije el nombre heredado y escarbé en mi memoria lo indigno. Una frase que pudiera decir. Por amor rompo mis herramientas, me dejo en el vacío, me obligo a mirar. ¿Qué palabras seré capaz de decir aquí por amor? Sembla molt interessant del Quim el relat que construïm en funció de l'amor. Ara bé, en Quim hauria de construir un relat en el qual ell hi fos una mica més protagonista. Pel que dius, Quim, no hi ha aquest feedback. L'amor aquí és un moviment unidireccional, només va en una direcció. No és admissible de cap de les maneres que algú digui si no m'estimes així, deixa'm, si no m'estimes així, deixa'm. Només el fet de pronunciar una frase com aquesta vol dir que l'interlocutor fa el sord i que va molt a la seva. S'ha d'aguantar tot per amor, s'ha d'aguantar el que estigui un disposat a aguantar, que serà inversament proporcional a la salut mental d'un mateix. Un masoquista no només aguantarà allò inaguantable, sinó que buscarà el sadisme de l'altre. És a dir, buscarà una font que li proporcioni el patiment que necessita. Molt sovint, el que pateix és només perquè vol, perquè ho necessita i perquè ho busca.
I això ho diu també la psicoanalista Yolanda Susskind amb aquests termes tan contundents.
Ho remarca d'aquesta manera. Molt sovint el que pateix és perquè vol, perquè ho necessita i perquè ho busca.
Tu has aguantat molt per amor, Jordi?
Jo hi va haver un any que estava molt enamorat d'una persona amb la qual vivia. Vaig estar vivint i dormint cada nit al costat d'aquesta persona i potser vam fer 7 vegades l'amor, imagina't. Jo sabia que allò no era normal, que quan dues persones estan enamorades s'atreuen. Jo ho volia, ella no ho volia, i em feia creure que no, que allò era normal. De cap de les maneres, xantatge emocional.
Jordi, bona nit, fins demà.
Fins demà.
I avui, per fer un elogi de les casualitats, acabar amb un elogi, com sempre fem a l'Ofici de Viure, i per fer-lo sobre les casualitats hem escollit una anècdota de Jung, del qual hem parlat molt avui en aquest programa. En una ocasió, Jung estava amb una pacient jove que li explicava que havia somiat amb un escarabat daurat. De sobte es va sentir un soroll a la finestra i va aparèixer un insecte molt semblant a un escarabat daurat. Jung va pensar que el fet que l'escarabat sigui en cultures com l'egípcia un símbol de renaixement i que, a partir d'aquell dia, l'estat d'aquella noia millorés, el va fer pensar en que la casualitat havia portat un missatge de transformació. Moltes gràcies. Fins demà a les 8. Bona nit.